Bé, doncs, bona nit. Comencem la sessió ordinària 13/2015 del ple de l'Ajuntament de Benicarló. En el següent ordre del dia. Primer punt, aprovació si escau de les actes de les sessions ordinària número 11/2015 del 30 de juliol del 2015 i extraordinària número 12 del 20 d'agost de 2015. Volem fer ús de la paraula? Passem al punt a votació. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Punt segon. Proposta d'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2014.
Propuesta del teniente de alcalde delegado del área de Hacienda y Servicios Económicos de fecha 17 de septiembre de 2015. Visto el expediente de la cuenta general del ejercicio 2014, dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 30 de julio de 2015, visto que el expediente de aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2014, integrada por la del Ayuntamiento y la del OACSE, se ha expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benicarló y mediante la inserción de anuncio en el BOP, número 94 de fecha 1 de agosto de 2014, sin que durante dicho periodo de exposición pública se haya presentado reclamación, reparo u observación alguna, según consta acreditado en el expediente, mediante un certificado expedido por la Secretaría General en fecha 4 de septiembre de 2015 y diligencia de exposición al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benicarló, expedida por la Secretaría General en fecha 16 de septiembre de 2015. Por todo lo expuesto, esta tenencia de alcaldía, delegada del área de Hacienda y Servicios Económicos, eleva al pleno de la corporación la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio 2014 integrada por la del Ayuntamiento de Benicarló y la del OACSE. Segundo, rendir la cuenta general así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, tal y como se establece en el artículo 212.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo.
Bé, simplement hem d'explicar aquí pues, que el compte general de l'exercici 2014 està integrat per, bueno, de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, està integrat pel balanç, pel compte del resultat econòmic patrimonial, per l'estat de la liquidació del pressupost i per la memòria. Estan tots els informes dels interventors i de tots els tècnics jurídics de la casa, de manera que simplement ha passat per comissió, s'ha exposat al públic i passem el punt a votació. Volen fer ús de la paraula primer? Volen tenir alguna cosa que dir? No? Vale, doncs passem el punt a votació. Vots a favor? Bé, s'aprova per unanimitat. Punt tercer. Dictamen a la proposta d'informe municipal sobre la sol·licitud de declaració d'interès comunitari per a la instal·lació d'una estació de subministre de carburants en el camí de la fossa del Pastor, polígon 6, parcel·la 339, formulada per Guillermo Gazulla Grau.
Dictamen de la Comisión Informativa del Área de Servicios al Territorio de data 7 del 9 del 2015. Previo dictamen de la Comisión de Urbanismo, lo que se dictamina en esta comisión informativa, en primer lugar, la parte dispositiva dice emitir informe municipal en relación con la solicitud de declaración de interés comunitario formulada por Guillermo Gazulla Grau para la instalación de actividad industrial consistente en estación de suministro de carburantes en el camino Fosa del Pastor, polígono 6, parcela 339, con la referencia catastral que aquí consta, de conformidad con el informe de los arquitectos municipales, en el cual se pronuncia en unos términos que constan en la parte dispositiva del acuerdo. Y en el dispositivo segundo dice comunicar este acuerdo a la Consellería Competente de la Generalitat Valenciana a los efectos previstos en los artículos 33 y siguientes de la Ley 10/2004 de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana. Se dictaminó favorablemente por unanimidad.
Bé, en este punt informar que s'ha demanat una declaració d'interès comunitari. Explicarem una mica el que és una declaració d'interès comunitari, que és la declaració d'interès comunitari atribuïix usos i aprofitaments en el medi rural. Aquesta declaració haurà d'estar motivada i fonamentar-se en una valoració positiva de l'activitat sol·licitada, la necessitat d'emplaçament en un medi rural, la major oportunitat i conveniència de la localització proposada front a unes altres zones del medi rural i la utilització racional del territori. Tot això ve regulat per la LOTUP, que és la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. Esta declaració d'interès comunitari està vinculada a una activitat concreta i obliga el promotor i propietari a pagar el corresponent cànon d'ús i aprofitament i a complir els restants compromisos assumits i determinats en la mateixa. Pues bé, la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, tal com ha llegit la secretària en funcions, pues va sol·licitar a l'Ajuntament el 16 d'abril del 2015 l'emissió d'un informe municipal sobre la sol·licitud de declaració d'interès comunitari que fa esta persona per a posar una estació de subministrament de carburants en el camí de la Fossa del Pastor, polígon 6, parcel·la 339. Al maig del 2015 se van donar en este servei unes modificacions plantejades per l'interessat i els tècnics municipals van informar que aquestes modificacions no variaven substancialment la primera sol·licitud, de manera que s'informa favorablement a la sol·licitud presentada per a l'obtenció de la declaració d'interès comunitari i s'ocuparà una parcel·la de 400 en edificació, 486 metres quadrats, l'ocupació sense edificar són 730 metres quadrats i el cànon d'urbanització es fixa en 23.813 euros i el plaç de vigència 25 anys des de la notificació de l'oportuna resolució de la Conselleria. Este és la proposta i l'explicació una mica de què tracta este punt. Volen fer ús de la paraula? No? Pues passem alguna votació. Vots a favor? Bé, s'aprova per unanimitat. El punt quart és la proposta de sol·licitud de l'Ajuntament de Benicarló d'adhesió a la xarxa de pobles i ciutats acollidors. Este punt, com que no ha passat per dictamen de la comissió i és una proposta, s'haurà de ratificar la seva inclusió en l'ordre del dia a l'empar del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/86 del 28 de novembre. De manera que primer que res sometrem a votació la inclusió en l'ordre del dia. Vots a favor de la inclusió en l'ordre del dia? Bé, 21 vots a favor. De manera que sí que somet a l'aprovació la sol·licitud.
Dicho la proposta?
Sí. Vale.
Proposta d'acord per l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló a la xarxa de pobles i ciutats acollidors. Atesa la situació actual de milers de persones en situació de greu crisi humanitària per haver hagut de deixar el seu país en guerra, totes elles persones refugiades i desplaçades en situació límit, atès que davant d'aquesta situació el govern valencià va aprovar recentment la declaració institucional que s'acompanya a l'expedient perquè s'actuï davant aquesta situació per tal que la Unió Europea acull el màxim nombre de persones refugiades, atès que han sigut molts els municipis que han mostrat la seva solidaritat i han sol·licitat ser poble acollidor, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives està treballant en un pla d'atenció a les persones refugiades amb la finalitat de coordinar tots els esforços institucionals. Atès que, entre altres mesures, aquesta Conselleria ha creat la xarxa de pobles i ciutats acollidores, la qual serà coordinada per ella mateixa, atesos els escrits rebuts per part de la Direcció General d'Inclusió Social i de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, invitant-nos a formar part de la xarxa. L'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló a la xarxa de ciutats acollidores és la primera fase d'un procés que es desenvoluparà en diferents etapes. Aquest primer pas, l'adhesió a la xarxa, únicament compromet a l'Ajuntament amb les directrius i un treball coordinat amb el Consell a fer un cens de famílies acollidores i un llistat de recursos municipals que podrien mobilitzar-se en cas de necessitat. Per tot el que s'ha exposat, aquesta alcaldia proposa al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló a la xarxa de pobles i ciutats acollidors. Segon, que es faci tramesa de la sol·licitud d'admissió a aquesta xarxa a la Conselleria d'Igualtat, Igualtat i Polítiques Inclusives per part de l'Ajuntament.
Bé, este punt l'explicarà la regidora de Benestar Social, senyora Escudero.
Gràcies, senyora Miralles. Doncs bé, la proposta que portem avui al ple parla de Síria, parla de més de 12 milions de persones que necessiten ajuda humanitària urgent, de 7 milions i mig de persones que han estat víctimes de desplaçaments forçosos en el seu país, 350.000 peticions d'asil rebudes a Europa. Avui parlem d'una greu crisi humanitària produïda per la fugida massiva de persones, de les quals un 40% són xiquets i xiquetes. Esta vegada la injustícia, l'emergència social, reclama l'atenció fora de les nostres fronteres. Recordem que rebre asil és un dret fonamental replegat en la Declaració Universal de Drets Humans i en el cas de la Unió Europea també en el Reglament de Dublín, que obliga a tots els governs dels Estats membres a complir-la tenint l'obligació de donar assistència a les persones refugiades i desplaçades en compliment del dret comunitari. Però no només la llei, sinó també la ètica i la humanitat ens obliguen a no mirar cap a un altre costat i oferir des de la nostra ciutat ajuda a aquestes situacions de desplaçament forçat de milers de famílies. El rescat de les persones és una prioritat que cal assolir si volem avançar cap a una societat que siga més justa. Per aquest motiu, proposem a este ple i manifestem la necessitat d'adhesió a aquesta proposta d'acord, la intenció de l'Ajuntament d'adherir-se a la xarxa de ciutats acollidores. Què significa aquesta adhesió? Pues la Unió Centramà de Poblacions Solidàries implica un compromís de creació d'un registre d'instal·lacions i recursos públics, tipus albergues, residències, menjadors, escoles, centres de salut, que es puguen mobilitzar en cas de necessitat. També implica la creació d'un cens de famílies acollidores i recursos que, a nivell particular, pugui oferir la ciutadania. Tota aquesta informació, que serà recollida per l'Ajuntament de Benicarló, serà remesa al Consell, que dins d'aquest pla d'atenció que està redactat en la proposta, serà l'encarregat de dirigir i marcar els protocols d'actuació. És a dir, l'Ajuntament de Benicarló treballarà sempre baix les directrius de la Generalitat, que a la seva vegada treballa conjuntament amb el Ministeri d'Ocupació i de Seguretat Social, perquè això ens suposa a nivell local molta més operativitat i efectivitat. La Unió de la Xarxa també implica un treball conjunt i coordinat entre l'Ajuntament, la Diputació, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Generalitat i Govern Espanyol. I per suposat una estreta col·laboració amb la Solidaritat Ciutadana i totes entitats públiques i privades i ONGs que estiguin interessades en donar resposta a aquestes peticions d'asil. Des de l'Ajuntament anirem informant, com diuen, aquesta és la primera etapa, a tots els agents socials i ciutadania de cada una de les etapes del procés, els tràmits necessaris i les necessitats a nivell local que es vagin sorgint. Com diuen, la proposta de deixar la xarxa de ciutats acollidores és el primer pas. La voluntat manifesta d'iniciar un procés que canalitzi la solidaritat benicarlanda. Considerem que davant d'aquest escenari Benicarló no pot quedar-se al marge i ha de posar els seus recursos per limitats que siguin a disposició d'aquesta xarxa de solidaritat creada per pal·liar els efectes de la crisi humanitària. Voldria afegir ja un tema burocràtic que s'ha incorporat posteriorment a la convocatòria d'aquest ple en l'expedient, l'informe de l'interventor on es detalla que no n'hi ha necessitat de fiscalitzar aquesta proposta perquè no implica cap despesa econòmica en aquesta primera fase per l'Ajuntament de Benicarló. En això seguim el protocol establert per part d'intervenció. Gràcies.
Algú volen fer ús de la paraula? Senyor Comte.
Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres voldríem fer unes petites reflexions i una explicació per qual recolzarem l'adhesió a la xarxa de ciutats acollidores. En primer punt, recolzarem la proposta per humanitat, perquè pensem que com a éssers humans és el que s'ha de fer. Segon punt, per responsabilitat. Responsabilitat moral, per una banda, i responsabilitat legal, ja que el nostre estat està dins d'uns tractats internacionals als quals tenim que complir. Per tercera part seria justícia històrica, ja que al 1939 molts espanyols, concretament 440.000, se van tindre que anar fora del territori espanyol també com a refugiats. La quarta part seria el compromís social, ja que hi ha molts veïns nostres de Benicarló que han manifestat el seu interès en col·laborar en aquest tipus de xarxa i per tant pensem que esperen que nosaltres, els que estem dirigint o els que estem aquí al treball públic, es donéssim suport. I quin? Per fer força, perquè pensem que des dels àmbits més menuts, com pot ser un ajuntament, hi ha que fer força per un canvi de la política internacional de tots els estats, no sols europeus, sinó Estats Units, tots els estats del món, on prevalisquen els drets humans davant dels interessos econòmics. Respecte a tot això fem dues reflexions, a pesar de tot això fem dues reflexions. El tema de la xarxa ens pareix útil, ens pareix beneficiós, ens pareix que cal fer-ho, però fem, sent l'abogat del diable, per dir-ho d'alguna manera, faríem dues reflexions. Una seria, jo al veure tot el moviment social, aquest que n'hi ha hagut després de la sortida mediàtica de les fotos, en primer tens l'impacte, però després te reflexiones i he pensat una cosa. Què és el que dona valor a la vida humana? Hem vist unes fotos i tot el món ha reaccionat. En canvi, centenars de persones han estat morint dia tras dia a les aigües de l'estret de Gibraltar que molts d'ells també han sigut refugiats polítics de països que sofreixen guerres històriques enquistades en Àfrica, i ningú s'ha plantejat fer res. Ara veiem una foto i tots reaccionem. Per tant, veiem que els drets humans depenen d'on vens, com vens i de l'impacte mediàtic que tenen. És lamentable, però és així i això ens ho demostra. Parlant de drets, tenim drets a l'educació gratuïta, a una sanitat pública, a una vivenda digna, a un treball. Tot això són drets que tenim tots els que tenim un paperet que diu que som espanyols, perquè són drets fonamentals de la Constitució espanyola. Per una altra banda, sabem que molts veïns nostres veuen com aquests drets no s'estan complint. I jo em plantejo, què pensaran aquestes persones quan ajudem els nouvinguts i veguen que els seus drets no s'estan garantint? És un dubte que jo em suggereixo. Jo penso que és un raonament prou lògic i prou solidari. Per tant, respecte a l'adhesió de la xarxa, plantegem una sèrie de conclusions. En primer lloc, pensem que té que haver una igualtat a les persones, indiferentment d'on vinguen i com vinguen, simplement valorant-se per la seva necessitat, la necessitat de vivenda, la necessitat d'allotjament que tinguen, la necessitat de menjar, de diners, el que siga, siguin nouvinguts o siguin persones que residisquen a les nostres terres. Per una altra banda, els nouvinguts se té que fer un pla d'integració on se treballa junt en ONGs, serveis socials i altres organismes per a una integració cultural. No val que vinguin, els donem casa i aquesta gent no sap ni parlar d'idioma, no, el dia a dia no es podrà desenvolupar. Faran falta diners, perquè a banda de l'allotjament tindrem que pagar-los el menjar, tindrem que donar-los roba, tindrem que poder assistir-los sanitàriament, però això costa diners. Això n'hi ha que preveure, que és no només tindre una casa, sinó són moltes altres coses. Després, la sensibilitat que tenim en la corporació municipal i tots els veïns de Benicarló se tindrà que notar també en els programes de cooperació internacional que estan fent moltes entitats locals i molta gent de Benicarló que està treballant fora, en l'estranger, en els països d'origen d'aquestes persones, ajudant-los, intentant pal·liar els efectes que produïsquen aquests moviments migratoris, immigratoris. Per tant, recolzarem la iniciativa d'adhesió per respecte a la vida humana, a la igualtat i a la solidaritat entre tots els pobles del món, indiferentment que siguis d'ací o d'allà. Per tant, votarem a favor de la proposta.
Senyora Escudera, vol dir alguna cosa més?
Pel que fa als recursos econòmics que anomene, de que farà falta donar-los un menjar, farà falta donar-los una roba, un cert manteniment, hem de dir que tot això està dirigit, com diem, per Generalitat, Ministeri i Unió Europea. Per tant, se rebrà un suport econòmic que no haurà de caure totalment en la part local. Quan estem fent la fitxa o el llistat de recursos que oferirem a Generalitat i a Govern espanyol, s'inclouran també aquest tipus d'estratègies d'integració, persones acompanyadores que poden ensenyar la llengua, que poden acompanyar a aquesta gent a integrar-se una miqueta fins que se resolga el seu estat en la vida de Benicarló. Respecte a la resta de persones que diuen que no entren des de aquest programa i també estan patint, certament hi ha molta gent a Benicarló que està patint. Jo espero que d'això surti una oportunitat i que aquesta ona de solidaritat que ha sortit, diguem, per aquesta foto o per aquesta emergència social, la poguem mantindre al llarg del temps i que ens poguera servir per a utilitzar-la si a nivell de Benicarló. Vull dir que la gent se solidarice, que vega que sí, ara tenim un problema fora de les fronteres, però podem mirar cap ací i que ací també el tenim. Per tant, mantindre una miqueta aquesta ola i que la solidaritat no acabe en el moment que deixem de pensar en la foto. Gràcies.
Bon. Senyor Mañá.
Sí, molt breument, simplement per compartir tot el que s'ha dit. De tots modos, penso que està en la ment de tots tot això que estem plantejant, la solidaritat, que a tots mos pareix molt bé, si no se fiquen els recursos econòmics necessaris. I en vez de que el que s'està fent ara, igual n'hi ha que fer-lo, entre tots exigim que qui li pertoque fique els recursos necessaris i suficients com perquè se faiga, tot quedarà, com se diu en castellà, en agua de borrajas, i al final no es farà res. Penso que moltes vegades s'està utilitzant els sentiments de la gent per tratar de llevar-nos un pes de damunt que pareix que servisca pa quedar-nos a gust, però que, sin embargo, si entre tots i des dels ajuntaments l'únic que podem fer és reclamar-lo, perquè no és la nostra responsabilitat, no només ficant els mitjos, sinó exigint que a qui li toque, a qui li corresponga, fique els mitjos necessaris, entenc que no adelantaré més, i penso que això és un sentiment de tots. Ojalà s'aconseguís que realment se mentalitzi, que se diga que mentalitzi, que se fiquen els recursos econòmics, que per mi és el més important.
Bé, jo només voldria afegir que estic totalment d'acord en les intervencions que hi ha hagut aquí en este saló, i afegir també que aquesta tarda, quan he vingut a l'Ajuntament per acabar de preparar el ple, tenia un correu electrònic del Ministeri del Govern d'Espanya. Bueno, era un correu electrònic de la Generalitat, però on m'enviava una fitxa del Govern d'Espanya, del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, tal com ha dit la senyora Escudero, on s'enviava una fitxa que substituïa a les anteriors. Jo només vull afegir que l'Ajuntament de Benicarló està en contacte, tal com ha dit la senyora Escudero, en la Generalitat, i la Generalitat suposo que està en contacte en el Govern de l'Estat. De manera que tota l'acció que es pugui dur a terme a Benicarló pues, estarà coordinada per totes les altres administracions, i que suposo que els recursos econòmics que ja vaig sentir que vindrien també d'Europa, pues, que serà a repartir proporcionalment en el número d'acollits que tinguéssim a cada municipi. Jo sí que espero que hi hagi una resposta econòmica, perquè pues, els ajuntaments a vegades hem de fer front a aquest tipus de despeses. Però penso, senyor Comte, que la seva intervenció ha sigut molt, molt positiva i una intervenció brillant en aquest sentit, igual que la de la senyora Escudero, en el sentit de que la solidaritat de les persones que ara veiem a través dels mitjans de comunicació el que la gent està patint, pues, que sapiguéssim que aquí a Benicarló, sense ser refugiats, pues, també hi ha gent que està patint i que també es necessiten el pues, suport de tots, no? Així és que passem el punt a votació. Vaig a favor. Bé, s'aprova per unanimitat. En aquest acord, me diu la senyora secretària en funcions, que haurem d'afegir una altra cosa. Diu, del present acord s'ha de donar compte en la pròxima comissió informativa de benestar social, sanitat, participació ciutadana i joventut que tinga lloc, de conformitat amb el que disposa l'article 126.2 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, ja que no ha passat per comissió, en la pròxima comissió informativa de benestar social se donarà compte d'aquest acord. D'acord? Després. Bé, i ara n'hi ha dos punts que entren per via d'urgència, dos urgències, de manera que primer el que hem de sotmetre a votació és el que entren per urgència, aquests dos punts. Vaig a favor de l'urgència, per unanimitat. Els dos punts se debatran per separat, són dos reconeixements extrajudicials de crèdit i els votarem per separat. El primer... Reconeixement extrajudicial de crèdit número 6/2015. És un dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics que va tindre lloc el dia 22 de setembre del 2015 en reunió extraordinària, i se dictamina favorablement per unanimitat. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 303/2015 de data 10 de setembre de 2015. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 6/2015 que es presenta en l'annex adjunt per un import total de 6.655,97 € i que corresponen a factures que s'agrupen en la relació de factures número F2015/601. Esta és la part dispositiva del dictamen de la Comissió Informativa. Bé, en este punt, com que este extrajudicial de crèdit fa referència a un expedient de contractació, l'explicarà el regidor de contractació, senyor Sánchez.
Gràcies. Bé, una petita explicació sobre el tema. El 31/3/2015... els propietaris dels terrenys on tenim ubicat l'escola de l'Àngel Esteban, on tenim les aules prefabricades, presenten relació de factures d'aquest primer trimestre i presenten també una revisió de preus, com fan anualment, en funció de l'IPC i tal com està reconegut en el contracte. Però aquesta revisió de preus és una miqueta especial enguany, perquè apareix un informe de l'interventor en el que diu que resulta que no tenim contrat i que el contrat fa 2 anys que ha caducat. Un contrat que va caducar el 2013 i un contrat que estava, que havia començat l'1/8/2011. Per tant, l'informe de l'interventor diu que no procede revisió de precios, no, en funció del contracte, perquè no tenim contracte, i que, d'una altra banda, sí que reconeix que als propietaris els ha d'indemnitzar perquè el servei l'estan prestant, els terrenys estan allí, l'escola està en els seus terrenys, claro. Este informe simplement se comunica als propietaris. I punt. Que presenten després un recurs de reposició, pues, alegant que, escolta, que me... si no teniu contrat no és culpa nostra i les factures estan presentades, hem fet la declaració d'IVA i bueno, me podeu pagar tranquil·lament. Però bueno, a lo que anem, lo que durant diversos mesos ha passat és que els propietaris han estat preguntant a aquest ajuntament quina quantitat se'ls pagarà, si són vàlides aquestes factures o no, quin dia se'ls ha de pagar, fins i tot una cosa tan loca com anem a fer un nou contracte, ja que el cole continua allí, i encara avui és el dia en què no se'ls ha donat resposta. Esta és la primera vegada que se fa un acte per subsanar este problema. Així que en este reconeixement de factures el que fem és començar a regularitzar esta situació. Ja he tingut algun contacte en els propietaris i estem disposats a fer un nou contracte que esperem que la primera quinzena del mes d'octubre siga realitat. Però prèviament la veritat és que pensava que era interessant el que allò que se'ls devia, pues almenys que se'ls reconega el pagament, perquè, com diu l'interventor, procedeix a indemnitzar-los perquè el servei l'estan prestant. Gràcies.
Vol fer algú ús de la paraula? Senyor Martí.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, a mi aquest expedient me va... Ja sabeu que els reparos de l'interventor m'increpen, perquè vol dir que quan una persona que en sap de lleis i que és un expert en la matèria, a més de números, fica reparos, vol dir que algú no s'ha fet bé. I com sempre estem aprovant reparos, pues me llama l'atenció. Entonces me vaig a un expedient, lo primer per la curiositat pròpia d'algú que no domina una matèria, no? Pensar que una parcel·la puga pagar un lloguer de 2.200 euros al mes me va aparèixer molt, no? Primer punt, vaig pensar, bueno, igual són 10.000 metres i jo ho desconec. Entonces em vaig fer en contractació no només en l'informe d'Economia i Hisenda, sinó també en l'informe de contractació, i vaig veure que, bueno, que s'estan pagant 2.200 euros al mes per una parcel·la de 1.100 euros. Des de la meva ignorància em va aparèixer molt, molt, molt car. Però bueno, és algo que es va pactar en el seu dia i que ahí està, no? Però el que després me llama l'atenció és que estem ara aquí debatint que uns senyors cobren uns drets que tenen des de fa mesos perquè una administració pública com som nosaltres, que té que ser un exemple de compliment de la llei, pues no ho està fent. I entonces resulta que estem en un lloc on no hi ha un contracte, on ningú s'ha donat compte que no hi ha un contracte, uns senyors propietaris d'una finca que estan prestant-nos un servei a través d'aquesta finca que no està sent retribuït perquè aquí no estem ningú dient res ni donant la cara, i que tenim que entrar per este mètode extrajudicial, que a mi no m'agrada, perquè sabeu que hem estat els corresponsables d'aprovar coses que estan laterals a la llei, no? Tenim que aprovar-ho aquí perquè aquests senyors cobren ixe dret que tenen i que a més mereixen cobrar, no? Entonces, sí que prego a l'equip de govern que a partir d'ara, per favor, pues intenten, bueno, per almenys complir la llei i ser un exemple per a tots els ciutadans. Aquests senyors que hi ha allà i estan complint la llei i els exigim que ho facin, nosaltres també tenim que fer-ho, no? Me sorprèn, pues, que, bueno, que un ajuntament com Benicarló siga quidrat a través del jutjat de pau perquè uns senyors no han cobrat uns drets que tenen de fa 9 mesos. Escolta, senyor, vostè me deu a mi uns diners i vostè a mi no m'ha dit res. Ai, no, és que, claro, com no hi ha contracte, bueno, i què fem? Vull dir, saben vostès que a mi els reparos estos m'increpen per això, perquè a mi m'agradaria que el senyor interventor feia la feina que està fent i que a més no ficarà cap reparo. Voldria dir que estem fent-ho tot molt bé i que som un exemple per la ciutadania, que és el que hem de ser, un exemple per la ciutadania. Gràcies, senyoria.
Algú més vol fer ús de la paraula? Senyor García.
Jo només voldria dir-li que, en aquest cas, el senyor Benjamín, que ha dit que, bueno, que li va sorprendre el tema del preu, jo el que sí li puc dir que en el seu moment, quan se va presentar la problemàtica del col·legi Àngel Esteban, no era fàcil. Clar, quan tu vas a buscar un solar que t'és necessari, el que té el solar negocia i te pot negociar en la força de la teua necessitat. I en aquest cas, esta va ser la qüestió que va hi haure en aquest moment, i per almenys l'Ajuntament de Benicarló va fer front a la problemàtica que va tindre en aquest moment.
senyor Sánchez?
Sí, més enllà del tema del preu, que podríem parlar i tal, això que és un contracte de 2011, vale? Però aquí, inclús més enllà de com és possible que a l'Ajuntament de Benicarló se li passi que se li ha acabat un contracte fa 2 anys, ja és. Aquí el que és inadmissible és l'exercici d'escapisme polític que se produeix quan una vegada detectat el problema, en una setmana no se reuneixen a les parts i s'informi als propietaris, mira, ha passat això, farem un nou contracte, anem a solucionar-lo d'esta manera, d'esta altra, tal, i posem la maquinària a funcionar. I la maquinària, esta maquinària d'este ajuntament, és especialment poc àgil, diguem, pesada, difícil de que això surti d'una manera ràpida, però bueno, donem una solució, però és que no se fa això. Vale, directament se li dona l'esquena als propietaris i els propietaris comencen a un penós pulular per als departaments, parlant amb els tècnics, i comencen a anar d'intervenció a contractació i torre intervenció i tal, uns tècnics que, bueno, que sí, que saben de què va l'assumpte, però que no són qui han de prendre la decisió de fer un nou contracte o de pagar aquestes factures. I el que tenim aquí és que políticament se'ls ha donat l'esquena. No costa res reunir-nos i dir, escolta, mira, anem a fer això, i això ens costarà més, ens costarà menys, tal i qual, però donem una solució. Una solució que després serà compartida, interpretable, la podem debatre, lo que vulguem, però una solució, perquè estem en l'obligació de donar solucions, estem al servei del ciutadà i no al revés, i pareix que aquí de quan en quan això s'oblida. Vale? Per tant, a partir d'ara, pues... intentarem que no torni a passar, vale? Intentarem, com diem, regularitzar este tema i intentarem pues, que els ciutadans tornin a confiar una miqueta en el que és esta administració, perquè com dia ve vostè, pues sí, tinc aquí al juzgado de paz de Benicarló. Solicito la celebración de un acto de conciliación con don Román José Sánchez Mateu, teniente de alcalde, delegado del área de contratación y patrimonio, bla, bla, bla. Vale, això quedarà en una anècdota, però és molt significatiu. Arriba un moment, jo ja havia parlat amb ells, amb els propietaris, i els propietaris me diuen que no tenen res en contra de mi, contra meua, però no se fien d'esta administració, no se fien d'este ajuntament, perquè porten no sé quants mesos com una piloteta de ping-pong d'un departament a un altre sense que ningú els diga què passarà en este tema. Vale? En algun moment tindrem que donar-li certa, no sé, com dir-lo, no? Certa transparència a les nostres accions, no? I posar-nos al servei del ciutadà, com dia. Gràcies.
Bé, algú més vol fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Bé, n'hi ha un altre punt, que és una tresta judicial de crèdit.
Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 7/2015. És la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió extraordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2015 i el dictamen favorable, que va ser també per unanimitat, diu en la part dispositiva lo següent. Diu, primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 304/2015 de data 10 de setembre de 2015. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 7/2015 que es presenta en l'annex adjunt per un import total de 464.577,49 € i que corresponen a factures que s'agrupen en la relació de factures número F/2015/701.
Bé, com que aquesta extrajudicial de crèdit correspon a un expedient d'urbanisme, pues l'explicaré jo. Primer que res, estos 464.000, com ha llegit la secretària en funcions, corresponen a 7 certificacions d'obra que corresponen a l'obra de la mejora de les condicions d'accessibilitat de la Mar Xica i Passeo Marítimo en la fachada del Parador Nacional de Benicarló, vull dir, el que tots coneixem com les obres del Passeig Sud i venen a este ple perquè constitueixen, segons un magnífic informe de l'interventor, tot ho he de dir, un acte nul de ple dret. I això sí que voldria primer explicar una mica per què se diuen extrajudicials de crèdit, perquè de vegades la ciutadania no sap exactament per què estos reparos d'intervenció se porten a ple. Quan n'hi ha uns actes que no s'ajusten a la legalitat, pues, se constitueix en el que se diu un acte nul de ple dret. De manera que llavors, a la seva conseqüència de la invalidesa total des del mateix naixement de l'acte o negoci del caràcter insubsanable, fa que l'acreedor de l'administració, o sigui la persona que ha de cobrar aquestes factures, tingui que acudir a la via judicial. A la via judicial. De totes maneres, en el supost de prestacions que fa l'administració, sigui ja siguen obres, subministrament o serveis, que són nules de ple dret com aquestes, la jurisprudència i la doctrina fan freqüent referència a un principi general del dret que prohibeix als ajuntaments el que se diu l'enriquiment injust, de manera que els ajuntaments el que poden fer és un reconeixement d'estos pagos per a no derivar en un enriquiment injust, i per això se porten en via administrativa, evitant la via judicial, al ple de l'ajuntament, i se diu extrajudicial de crèdit. O sigui, per això fa això. Però bé, una vegada explicat per què se porten al ple, el que sí que m'agradaria explicar en este tema és que aquí el que anem a aprovar són 7 factures que corresponen a les certificacions a una part de l'obra del Passeig Marítim Sud, com tots ja coneixem. Bé, jo, lamentablement, en el punt anterior, que també era un extrajudicial de crèdit, pues ja s'ha dit aquí el procediment de l'anterior equip de govern, i jo, sentint-ho molt, he de dir que en este punt també hi ha hagut un lamentable procediment de l'anterior equip de govern en tot el procediment de l'adjudicació de les obres del Passeig Sud, no? El que coneixem com les obres del Passeig Sud. Primera, en l'anterior legislatura el grup socialista ja va manifestar, igual que el grup Compromís, de que aquestes obres mai s'haguessin tingut que pagar per part de l'Ajuntament en càrrec al pla de competitivitat. El pla de competitivitat, que va ser publicat al Boletí Oficial de l'Estat en l'any 2010, allí en el Boletí Oficial de l'Estat es posava de manifest quines eren les actuacions a portar a terme per pla de competitivitat, i en cap moment se posava que allí se tenien que fer unes obres d'un Passeig Sud que s'hagués tingut que sufragar completament pel Ministeri de Medi Ambient i no per encàrrec al pla de competitivitat. Dit això, el següent problema que també va passar és que este projecte va ser un projecte que es va portar des de la regidoria de turisme, que en cap moment els tècnics del Departament d'Urbanisme van tindre coneixement d'aquest projecte. Va ser un projecte que modificava un anterior projecte aprovat i que encara està en vigor de l'any 2006, i que s'ha fet, com he dit, des de els serveis territorials de Castelló de Costes, no? Torno a repetir que, segons un magnífic informe fet per l'interventor, aquestes factures tenen el reparo d'intervenció perquè incompleixen el text refundit de la Llei de Contractes de Serveis Públics, quan aquestes obres se van adjudicar directament a Traxa. En el conveni que firma l'Ajuntament en el Ministeri, en els Serveis Territorials de Costes, n'hi ha un punt del conveni on se diu que aquestes obres haurien de sortir a licitació. Això no és així, i s'adjudiquen directament a l'empresa Traxa. L'empresa Traxa pot només licitar a través de l'Administració General de l'Estat i de cada una de les comunitats autònomes. En aquest cas, és la comunitat autònoma la que la que traspassa a l'empresa Traxa a l'Ajuntament de Benicarló per a fer les obres, cosa que és completament il·legal i que incompleix, com he dit, el text refundit de la Llei de Contractes dels Serveis Públics. De manera que este ha sigut el procediment que ha tingut l'anterior corporació, l'anterior ajuntament, i que en estos moments avui portem al ple, perquè sí que reconeixem que s'han fet unes obres, sí que reconeixem que l'empresa ha de cobrar, però el que està clar és que no s'ha seguit el procediment legal, i per això se porta este extrajudicial de crèdit. Volem fer ús de la paraula? Senyor García.
Sí, senyora Miralles, vostè ha dit que no s'ha seguit el procediment. Jo només voldria fer una matisació. No vaig entrar en aquest cas en l'informe d'interventor perquè en tema jurídic jo no sóc un expert i desconeixo en base a aquest informe. Nosaltres respectem l'informe de l'interventor. Se porten les factures extrajudicials verdaderament perquè s'ha fet aquest servei. El que sí vull dir és que vostè que ha dit que el procediment no se va fer correctament i demés, el que li tinc que dir és que el conveni que se va portar en el seu moment comptava en el visiplau del secretari, que és el tècnic jurídic de l'Ajuntament. La persona, diguéssim, especialista en temes jurídics. Quan te dona la seva conformitat, el tècnic jurídic, automàticament l'Ajuntament està tranquil de que pot portar aquest conveni per avant, i és el que se va fer. Tant del secretari com del senyor vicepresident que hi havia en aquest moment. Va tindre la conformitat i el visiplau d'aquestes dues persones, principalment del secretari, que com dic és la persona responsable dels temes jurídics de l'Ajuntament. Ara hi ha una discrepància jurídica, el senyor interventor ens ho va explicar molt bé, en els articles ja dic, jo no sóc un especialista, no vaig a entrar en el tema jurídic, i ahir pues, bueno, la comissió ens va explicar, diguéssim, que ell considerava que un altre criteri, que i entonces vas començar a argumentar el perquè d'aquest informe, i en el qual si allò diguéssim, anul·lava diguéssim l'acord que hi havia quan se va fer el conveni, òticament que vindre per un reconeixement extrajudicial, però que des de llavors quan se va portar se va fer sempre en el visiplau del secretari de l'Ajuntament.
Senyor García, li tinc que dir que discrepo. Mire, en aquest informe, com he dit, complet del senyor interventor, diu que l'aprovació del projecte se porta a terme per la Junta de Govern, visto l'informe de la tècnica de gestió de l'àrea d'urbanisme que no consta en l'expediente, i visto el contenido de los informes del viceinterventor municipal de fecha 14 de enero que tampoco consta en el expediente. Eso li jo de l'informe de l'interventor. Després diu, no obstant, en la base de datos de los informes d'intervenció consten dos informes del viceinterventor. Un, en fecha 14 de gener, informa només sobre el reparto de gastos per anualitats, concluint que l'aprovació d'este gasto contradiu l'acord de la Junta de Govern local i suposa una minoració en l'anualitat seguida, segona, perdó, per al resto dels gastos que podrien derivar de les possibles actuacions a realitzar. L'altre, en fecha 22 de gener del 2013, únicament es pronuncia sobre la justificació de l'exenció del pago del cànon de la concessió d'acord en la legislació específica o en l'article 84 de la llei de costes, concluint lo següent. Entiendo que no debe solicitarse una fianza al ayuntamiento, así como que dado que el proyecto no tiene fines lucrativos, parece que deba procederse a la exención del pago del cánon. O sigui, los informes del viceinterventor en cap moment estan en el sentit en què se posen reparos en este contratació. O sigui, el reparo que se posa en esta intervenció és en l'adjudicació directament a Traxa, quan, des de luego, Traxa és un medio propio instrumental y un servicio técnico de la Administración General del Estado y de cada comunidad autónoma interesada. Y no es un medio propio del Ayuntamiento de Benicarló, porque este no tiene participación ninguna en el capital de aquella, por lo que el Ayuntamiento de Benicarló no puede, con arreglo a derecho, encomendar la ejecución de obras a Traxa. Eso es una adjudicación a dit. Y en este momento, lo que el reparo ve en este sentido. En cap altre sentit, en el sentido de que se adjudiquen unas obras sense cumplir la ley de contractes de servicios públicos. Simplemente eso. L'incompliment de la llei és este, no res més.
I torno a repetir, seré molt breu. Quan se porta el conveni es fa en el visiplau del secretari, la persona que és el jurídic de l'Ajuntament. Vull dir que l'Ajuntament va fer allò que els tècnics de la casa, en aquest cas el màxim responsable de temes jurídics, li va deixar fer. Vull dir, si el secretari haguera vist algun inconvenient en aquest conveni, segurament ho haguera dit, i de fet no s'haguera pogut firmar. Lo cual, no me, en això acabo, vull dir que no hi ha...
Senyor García, jo me limito a llegir l'informe i aquí tenim un extrajudicial de crèdit, de manera que alguna il·legalitat s'haurà comès. Si tenim l'extrajudicial de crèdit, està clar que alguna il·legalitat s'ha comès, perquè si no s'haguessin pagat les factures en el seu dia i no hi ha cap problema. Jo li he dit el que és un extrajudicial. És un acte nul de ple dret este i està el ple per a que el proveedor que ha fet la feina i té que cobrar, per a que no vagi al juzgat, el que estem aquí és aprovant aquestes factures. Però, li torno a repetir, aquí se va fer les coses una mica de pressa i corrent, jo li ho he de dir, i que jo reconec que quan se va portar aquí, ja li dic que els grups de l'oposició, que en aquell moment jo estava sentat on estan ara vostès, ja vam ser molt crítics en aquest tema, i des de luego a mi no me digui que les coses se van fer bé, perquè les coses s'està demostrant que bé no se van fer, simplement això. No tindria que donar la paraula, però la dono. Digues,
no, per acabar en seguida, vull dir, vostè parla del tema de que no estava d'acord amb el projecte. Estem parlant de coses diferents. Jo li vull recalcar és que el conveni, si es va firmar, és perquè hi havia conformitat de secretaria dels tècnics jurídics de la casa. Vull dir, si no, no s'hauria pogut portar a terme. I no hi ha més.
Estem parlant de dos convenis. Un conveni, que és el que firma l'Ajuntament de Benicarló en costes per a fer les obres del passeig sud, encàrrec al pla de competitivitat, este és un conveni, i després n'hi ha un altre segon conveni on se suposa que les obres s'han d'adjudicar a Traxa, i és el conveni que permetix que les obres s'hagin a Traxa quan mai s'hagués tingut que fer per Traxa o s'hagués tingut que treure licitació. Este és el reparo d'intervenció, de manera que jo li ho torno a repetir. És un procedir incorrecte, i no ho diuen altres, ho diuen els tècnics de la casa, perquè jo de lleis no en sé, però torno a repetir que l'informe és un informe molt complet i que des de luego està parlant també d'una jurisprudència i altres casos que passa exactament el mateix en aquestes adjudicacions. Senyor Martí?
I a mi de tot això, el que també me sorprèn és que és el Ministeri de Medi Ambient qui està facilitant que es facin aquest tipus de coses i que d'alguna forma la seva pròpia llei de contracte de serveis públics s'estiga saltant no en este poble sinó en molts. Per tant, jo crec que són totes les administracions les que ens hem tenint que ficar les piles per donar exemple de compliment de la llei a la pròpia ciutadania. En aquest cas, possiblement la irregularitat no l'haiga comès només l'Ajuntament sinó també el Ministeri de Medi Ambient.
Bé, l'informe el té l'Ajuntament de Benicarló, que és l'administració que li paga a Traxa, per això les factures les tenim nosaltres, encàrrec al pla de competitivitat, de manera que la irregularitat en aquest cas a qui se'ns imputa és a nosaltres. Està claríssim, perquè això, nosaltres som l'administració que ha de pagar aquestes factures, perquè som els que gestionem el pla de competitivitat. De manera que jo, senyor Martí, que vostè sempre repeteix que hem de fer les coses bé, li puc garantir que este nou equip de govern volem fer les coses bé, estem tractant de tots els dies tindre els menys reparos possible, estem parlant amb els tècnics de veure de quina manera se poden fer les coses per a que no tinguin reparos de cap tipus, i li estic assegurant que per part del regidor d'Hisenda i per mi mateix, pues, el que volem, i per part de tot l'equip de govern, és fer les coses legalment. Faltaria més, faltaria més. Passem al grup, el punt de votació, vaig a favor. Està aprovat per unanimitat. Bé, passem a la part de control. La part de control, el cinquè punt és la dació de compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust corresponent al segon trimestre 2015. Això són uns informes d'intervenció.
Sí,
explicaré una mica de què va este tema. Encara que sigui de ser de compte, que no s'ha de sotmetre a votació, però per a que la ciutadania que ens està escoltant pues, sàpiguen, simplement és un informe per part de l'interventor sobre el pla d'ajust que es va aprovar pel ple de la corporació el dia 28 de juny de l'any 2012. S'analitzen unes mesures d'ingressos, concretament la primera medida, realitzar una depuració dels padrons d'IBI, IAE, impost de vehicles i les plusvalies. La medida 2, reforçar l'eficàcia de la recaudació executiva. La medida 3, la revisió catastral. La medida 4, la depuració del padró d'IBI. La mesura 5, cobro de quotes d'organitzacions pendents. La mesura 6, l'abono de subvencions per part de la Generalitat. I la mesura 7, actualitzar les tarifes dels imposts en arreglo a les previsions de l'IPC. Això en quant a ingressos del pla d'ajust. En quant a gastos, pues elaborar instruccions i circulars a remitir als diversos negociats de reconeixement d'obligacions als efectes d'insistir en la importància en el compliment dels citats terminis i agilitzar els tràmits administratius per al reconeixement de les obligacions. Igualment s'insistirà en la necessitat de tramitar el corresponent expedient administratiu als efectes d'eliminar les obligacions pendents d'aplicar el pressupost. Una altra medida és procedir a adoptar mesures específiques per a l'estalvi en el subministrament d'energia elèctrica. De cada una d'aquestes mesures pues, n'hi ha un xicotet comentari de l'interventor. En aquest punt de la mesura del subministre d'energia elèctrica hem de dir que sí que hi ha hagut un estalvi, perquè l'Ajuntament de Benicarló al maig del 2014 se va acollir al sistema de contractació centralitzat de la Diputació, de manera que això suposa un estalvi, però que hem de seguir comprovant l'efectivitat d'aquesta mesura. La mesura 3 en quant a despeses és davant de la situació d'inestabilitat pressupostària, l'objecte de complir la llei orgànica de 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària, ens tenim que comprometre al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària a efectes del diferiment de 60 a 120 mensualitats en la devolució dels ingressos de les liquidacions definitives de la devolució en les participacions dels tributs de l'Estat, d'acord amb les previstes en la disposició final dècima del projecte de llei de pressupostos. Bueno, aquí hem de dir que, com que els pressupostos generals de l'Estat se tanquen sempre dos anys després de l'exercici, pues en els pressupostos del 2008 i 2009, en la participació que té l'Ajuntament en els tributs de l'Estat va sortir a retornar prou diners a l'Estat, no? Estos diners que teníem que retornar se va dir per part de l'Estat que ho tornéssim en 60 mensualitats i ara pues, la proposta és tornar-ho en 120 mensualitats. I per últim, la mesura 4 és tenint en compte que l'Ajuntament té un pla econòmic financer aprovat en vigència 2011-2013 i produït per la incorporació de remanents afectats, pues, reprogramar diverses inversions a efectes de disminuir l'import dels gastos d'inversió financiats en el remanent de tesoreria per a despeses amb financiació afectada. Reflexant part de les no executades en els crèdits inicials del pressupost de 2013 amb la finalitat de complir l'estabilitat pressupostària. Torno a repetir pues, que això són mesures sobre el pla d'ajust. Això és el punt 5è. El punt 6è és dació de compte de l'informe de compliment de la llei de morositat corresponent al segon trimestre de 2015. També són informes d'intervenció en quant a compliment de la llei de morositat i simplement pues, la conclusió, aquí hi ha una sèrie de xifres. L'Ajuntament de Benicarló té un període mitjà de pagament de 78,56 dies des de l'inici del còmput del període legal de pagament fins a la fecha de pago o fins al final del trimestre, en cas de que el justificant esté pendent de pagament, superant els 30 dies que estableix la llei, o sigui, no complint la llei en el període mitjà de pagament. I he de dir que en aquest tema de les factures, en aquest moment l'equip de govern està implantant el que és la factura electrònica, que això pues, millorarà molt tot el que és el tràmit d'aquestes factures i se procurarà pues, complir la llei. Esta setmana hem tingut diverses xerrades sobre la implantació de la factura electrònica, de manera que jo suposo pues, que aquests tràmits, que ja no seran les factures en paper i que anaven als diferents departaments i que se tenien que firmar per part del regidor, del tècnic i de tots els apartats, pues, tot això millorarà també tot el tràmit de les factures i se procurarà pues, que aquests dies que n'hi ha de moment per al pagament de factures pues, que siguin els menys possibles, que siguin dins dels primers 30 dies. I per últim, d'ací de compte dels decrets i resolucions d'alcaldia que pues, hem tingut accés tots i que la veritat és que és un llarg, una llarga relació de decrets que se publicaran pues, també en la pàgina web de l'Ajuntament. Precs i preguntes? Punt 8è? Senyor Manyà?
Bueno, jo tinc dues preguntes i un prec. I en primer lloc, ja que és la primera vegada que se formulen preguntes del ple en aquesta legislatura, a mi el que m'agradaria deixar clar, penso que tots són concis, però que quedarà clar, quan se fa una pregunta no és una pregunta ni que surti d'este portaveu ni que surti necessàriament d'una decisió de l'equip de govern, que per supost que sí, però sinó que respon a inquietuds o fets que se mos ha traslladat pues, per part de la ciutadania, que nosaltres entenem que és convenient donar-los una forma i traslladar-los al ple, però sobretot que mai hi ha un tema personal ni en el que és la Junta de Govern, moltíssim menys en el que són les persones que se puguen veure directament implicades en el context de la pregunta. Se tracta de dir tot el que és el tema de la connotació política i per supost el que mai m'agradaria és que els temes se personalitzaren en el cas de que un puga sentir que és una cosa que se li està recriminant a ell, sinó que forme part com dia de lo que és el tema de lo que és el debat polític, no? Esta primera pregunta és una pregunta com complexa i consisteix en el següent. Seria que el passat acte de proclamació de la reina i l'acord d'honor es va suprimir el tradicional himne regional tras la interpretació per la coral polifònica benicarlanda de la manera de nostàlgia. La pregunta seria: qui va decidir aquesta supressió? Va ser l'alcaldia o va ser una decisió de l'equip de govern? Cas d'entendre és que va ser una substitució. La pregunta seria: els membres de la coral polifònica eren coneixedors de que després de la seva actuació no hi hauria himne regional? Cas d'entendre és que va haver un canvi de lo que era el protocol tradicional? Es preveu mantenir en el futur la supressió de l'himne regional en aquest acte? Es preveu en el futur suprimir l'himne regional en uns altres actes? Aquesta supressió va comptar amb l'apoi o conformitat de la totalitat dels membres de l'equip de govern municipal? Dona compte que dos consellers de l'equip de govern se van mantenir sentats en les seves cadires la nit de la Senat a Sant Bartolomé mentre s'interpretava l'himne regional. Va tindre alguna cosa a veure aquesta supressió de l'himne regional amb els pactes de govern entre el Partit Socialista i Compromís, que per cert encara els desconeixem, a pesar de que se va dir que seria públic i transparent. En els pactes de govern entre el Partit Socialista del País Valencià i Compromís d'Esquerra Republicana del País Valencià s'estableix el respecte a l'Estatut d'Autonomia i la seva normativa de desenvolupament, com és la llei de la Generalitat Valenciana 8/84 de 4 de desembre, que per cert va ser dictada sempre de la Generalitat Valenciana Joan Lerma i Blasco, i que determina que els símbols de la Comunitat Valenciana entre els que que determina el símbol de la comunitat, valenciana, entre els que se trobe la bandera i l'himne oficial de la, comunitat valenciana? Aquesta seria la primera pregunta. La segona pregunta relacionada és que este mateix matí, repassant el boletí oficial de la província, veig una publicació de la Diputació Provincial de Castelló, concretament del Patronat Provincial de Turisme, que establia les bases reguladores de fecha 12 de setembre del 2015, bases reguladores i convocatòries de subvencions de l'Ajuntament de la província de Castelló per a l'elaboració de plans estratègics de turisme municipals. L'objecte d'aquesta convocatòria és la subvenció de l'Ajuntament de la província de Castelló per a l'elaboració de plans estratègics de turisme. Els beneficiaris són els ajuntaments o corporacions o organismes que contraten o hayan contratado l'elaboració d'un plan estratègic de turisme municipal en l'any 2015. La quantia total són 50.000 euros. Si bé és cert que el límit màxim per beneficiaris són 5.000 i és per la contratació d'assistència tècnica o consultoria per la redacció d'un pla estratègic de turisme municipal en l'exercici 2015. Hi havia un pla de 15 dies, si existís encara, comptat des del següent a la publicació. Donat que en el seu programa electoral, la pàgina 27, se fa referència que, aunque nosaltres en el nostre programa electoral sí que teníem que se faria un pla estratègic de turisme d'una forma expressa i clara, i se manifesta, com dia, en el seu programa electoral, que Benicarló mai ha tingut un pla estratègic de turisme, però entre les propostes que se fan no se diu expressament si s'elaborarà o no un pla estratègic de turisme. La nostra pregunta seria: va concurrir l'Ajuntament a esta convocatòria? En cas negatiu, el per què? I si se pensa elaborar un pla estratègic de turisme, i en cas afirmatiu, què s'ha fet fins a la fecha? En quant al PREC, és un PREC que té referència, fa relació al tema del Ghost Park. Per la informació que tenim, el Ghost Park se va aperturar antes de les eleccions, va ser clausurat, però que tenim antes va ser clausurat com a conseqüència de que no se tenia disponibilitat sobre els terrenos. Sí que és cert que hi havia un consentiment, però que a nosaltres ens ha tratat per part de l'empresa propietària d'aquest espai que està ubicat en la PK34, com perquè se pogués efectivament fer aquest Ghost Park en aquest espai. I però que se mos ha tratat també s'està a l'espera de que per part de la Conselleria de Contratació pues que se faiga el corresponent contrat, ja que ells pareix que exigien com a contraprestació el no pagar l'IBI. El no pagar l'IBI no se pot fer perquè no se pot exonerar o condonar el tema de l'IBI. El que se plantejava, segons ens han traslladat, era ficar el preu de l'arrendament com a equivalent a lo que és el preu de l'IBI. D'esta forma pues quedava compensada una cosa en una altra. I donar que se mos ha traslladat la necessitat de l'interès de la gent en poder utilitzar, i donar que en el seu programa electoral també venia el fet de habilitació d'un Ghost Park i zones de vida habilitades i senyalitzades per al passeig, juego, esparcimiento de los perros de la ciutat. Bueno, mos agradaria, com a PREC, demanar-los que, per favor, que si se poden agilitzar, que has de que efectivament vaig a desenvolupar-se això, els tràmits corresponents de la Conselleria de Contratació, els efectes de portar a terme i poder disposar d'aquest espai.
Senyor Pérez.
Moltes gràcies, jo li faré 5 preguntetes i 3 precs. No són molts, per la primera vegada. Bé. Exacte, han tingut molt de respecte, que no sé qui us ho va inventar, o dels 100 dies, però ja sembla bé. Sí. Bueno, s'ha parlat molt de la participació, tots els grups polítics, els seus també, la participació ciutadana, però la veritat, veient les comissions que s'han convocat fins ara, estos tants mesos que ja han passat, més de 100 dies, mos incluirà o no s'incluirà a vostès els regidors de l'oposició? Segona qüestió, és a què es deu que pràcticament no se convoquen comissions, exceptuant evidentment el regidor de cultura, que proposi mos a partícips d'aquestes comissions, és que no arriben ni al 50%, exceptuant-lo el regidor de cultura i 3 comissions de governació i d'hisenda, en ares de la participació. O simplement quedarà això en una mera declaració d'intencions. La segona pregunta, ja que parlava el regidor de contratació, d'escapisme, que els polítics tenen que donar solucions al respecte, sembla bé. N'hi ha empreses que no han sortit a licitació. Està tot preparat fa molts de mesos, abans del canvi de govern. Tenen consignació pressupostària, se passaran, se pagaran factures. Ja veurem, intervenció, consergeria del pabellón. on està el problema? Ja ho saben, que n'hi ha un problema ahí, que no està. Pensa donar instruccions al regidor de contractació per solventar-lo. Tercera qüestió. Més plecs per treure a licitació. Monitors de la campanya d'Iber i la del deport escolar, la de l'esport escolar, és que s'acaba de publicitar i més. No sabem si com se farà, a qui se'l donarà, quina empresa. Hasta lo que sabem, en el departament d'esports ja va fer el treball, com el seu regidor, però no sabem on està el problema. Donarà instruccions al regidor de contratació? Quart, subvencions anuals a entitats esportives. Encara no han sortit, i a més de les eleccions i del canvi de govern, estem tots per fiscalitzar. No entenem el retras. Home, mire, sí que no l'entenem, tenien clubs que diuen que haurem de demanar crèdits als bancs. No m'agradaria gens ni mica, no? I a banda com són els bancs, no? On està el problema? En contratació, el regidor li donarà també les instruccions per a que traguin el tema? O i l'Hisenda? Cinquena. Mire, l'òrgan de participació ciutadana, que ha sigut sempre l'òrgan consultiu del departament en esports, en la regidoria, i al canvi, davant del canvi de legislatura i d'un equip de govern, si es fa necessari que es convoque. Ja ho hem parlat, sembla que el regidor té intencions, encara no ho sabem. I ser l'òrgan consultiu és el que té que donar compte també, se li dona compte de les subvencions, se li fa partícip de reglaments. Ja sabem que és consultiu, però que d'allí es diu ahir es porta a terme. I és fonamental, n'hi ha que convocar el plenari i d'ahir sortirà el gran consultiu. Estem a final de setembre, per a quan tenim previst convocar aquest plenari i extraure d'ahir el consultiu del Departament d'Esports. I ara vindran els precs, si té a bé. Mire, n'hi ha treballadors d'esta casa, conserge d'instal·lacions, que tarden dos i fins i tot tres mesos per cobrar. És la realitat, quasi tres mesos. Suposo que sabrà que el que això significa per a les famílies, no? Els greus problemes que, pues, la hipoteca, la llum, l'aigua, el menjar, el vestir. I si tarden dos o tres mesos, quan va parlar fa un momentet de que estem pagant a 70 i pico dies, i que pensa que sembla molt bé, a més, la factura electrònica de massa 30 dies, i el prec és que s'interessa per aquest assumpte, el perquè tarden tants de mesos que són treballadors de la casa en cobrar. El segon, prec. Hi ha un projecte de bombeo, el canvi de Sant Gregori, de baix del pont per evitar l'acumulació d'aigua, com vostè sap, que està en el Departament de Medi Ambient. Vale. Bien, el coste d'aquest projecte, que pues, estimaven de 90 a 150, és molt allunyada la xifra de 90 a 150.000, no? Però en cap cas correria a càrrec de la partida d'inversions, sinó que se genera de l'ordenança municipal de sanejament, és a dir, no repercutís en la partida d'inversions. Crec que és que s'interessa per aquest tema. I l'últim, ja des del mes d'agost, en les Corts Valencianes, hi ha uns locals comercials, un gimnàs, hi ha vivendes, des del mes d'agost, van tindre lloc uns desprendiments de la façana de l'edifici, van afectar a vehicles, és que estan estacionats, a cap i anant, va de danys personals, però tot segueix igual. Està el ballat, cascotes en terra, cascots no en terra, el ciutadans s'ha arriscat passar per ahí, són molts de metres quadrats, per la cera que es diu. Els bomberos van dir que tornarien, encara no han tornat, els veïns segueixen a l'espera, si n'atreves a passar no saben si és un tema ja de la comunitat de propietaris, però el fet és que està ja porta més d'un mes en aquest sentit i és greu caminar per ahí. És que anem al gimnàs, però ja tots ho saben. És un prec que s'interessa per aquest assumpte. Moltes gràcies.
Algú més pot fer algun... Senyor Comte?
Jo tenia una pregunta i a la vegada un prec. És, aquesta setmana ha sortit a la premsa i així ho han parlat a la comissió del Consell de Benestar Social el tema de les taules de participació ciutadana. Hem notat a faltar una taula, que seria el que fem el PREC, que si no, no està o no, no té cabuda en l'esquenyan que es cree, que sigui una taula de lluita contra la pobresa. Perquè hem vist taules de discapacitat, hem vist persones majors, hem vist, però no hi ha cap taula on les entitats que estan treballant en lluit, en els programes de lluita contra la pobresa i donant la situació que avui en dia encara ens trobem al nostre poble, on es puguen reunir i poder parlar i coordinar-se en aquests temes. Simplement era això. Preguntar si, si se va a crear o si ja està, i si no està, pues, roguem que per favor se pugui crear. Gràcies.
Bé, bon. Senyora Escudero.
Jo contesto a l'última pregunta que ha fet vostè. En l'últim Consell de Benestar Social se va fer la proposta de les taules de participació. Se va demanar als participants, entre els quals estava vostè, si estaven d'acord en les taules creades, si hi havia alguna proposta nova. No va n'hi haure en aquest moment, però jo crec que la necessitat que vostè està manifestant està inclosa dins de la taula de cooperació local. Dins d'aquesta taula s'ha inclòs entitats com Càritas, com Creu Roja, que estan treballant precisament en la lluita contra la pobresa, en projectes com el menjador social. Per tant, crec que és en aquesta taula on està focalitzat aquesta necessitat que vostè troba. Tot i això, n'hi ha una ferramenta d'inscripció virtual en la qual hi ha un apartat d'observacions en el qual se pot recollir tota la informació que vulguin aportar, i totes les propostes estem disposats a tindre-les en compte. Però, com dic, la lluita contra la pobresa estaria inclosa en la taula de cooperació, que no només és la part local, sinó també va molt ampli una miqueta i fer cooperació internacional també.
Senyor Comte, no? Senyor Flors, volia... Senyor Flors?
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo volia aprofitar i contestar algunes de les preguntes que ha fet el senyor Pérez, totes no, però algunes li puc contestar immediatament. Pel que fa respecte a les subvencions esportives, vostè ha dit que abans de les eleccions ja estava tot tancat. No és així, després de les eleccions encara estem en període perquè les entitats pogueren aportar documentació, després han hagut uns dies d'al·legacions. És cert que s'està retrasant un poquet, enguany s'ha retrasat també per un canvi de criteri que, com vostè ja sap, que van acceptar quan estaven vostès a l'hora de donar les subvencions, les entitats ja sabien que enguany es retrasaria. I ara mateix ja està tota la documentació, està tot entregat, tot el període de delegacions, totes les subsanacions cobertes, i aquests expedients es troben ara mateix en intervenció. S'ha ajuntat el mes d'agost de vacances de personal, més no ho puc fer, en breus dies estarà fiscalitzat, i tan pront estigui fiscalitzat les subvencions es faran, s'abonaran. Estic damunt del tema, perquè sóc conscient que fins a les dates on estem, les entitats esportives poden aguantar, però estem començant les temporades, i és un punt que, al coincidir les regidories que porto jo, estic damunt, d'acord? Per tant, espero que en molt breu estiguen. Pel que...
Vol contestar, senyor Pérez? Sí.
Moltes gràcies. Jo no he dit que estigués tancat, estan ja per fiscalitzar en aquell temps i ja està. Entenc també el temps d'estiu, l'entenc relativament, el temps d'estiu del mes d'agost, perquè tots treballem igual, no? Però sí que està per fiscalitzar, pues si està per fiscalitzar el departament que estigui, pues vostè també porta economia i hisenda, i m'agrada que diga que està damunt del tema i que pronte ho traurà. Moltes gràcies.
Una altra resposta, vol dir? No?
Sí. Pel que fa al Consell Consultiu, sí que és cert que tal volta el tenim que haver convocat ja. No s'ha convocat abans perquè el mes d'agost, tras parlar en algunes entitats esportives, ens van dir que no es venia bé, i el mes de setembre, dins de la regidoria, ens hem trobat en tot el treball que comporta el que és acabar de tancar les campanyes esportives, la d'hivern i l'escolar. Volem convocar-lo en breu. En breu és màxim 2-3 setmanes, estarem tots citats, perquè en una conversa que vam tindre vostè i jo, ja li vaig dir que tenim ganes de treballar conjuntament.
Senyor Pérez.
Gràcies. Sí que sé que han parlat alguna vegada i és molt important, aquest plenari d'entitats de presidents, han canviat molts de presidents, molts equips directius de diverses entitats, i clar, jo en tot el respecte, el mes d'agost, insisteixo, treballem tots, a l'Ajuntament han estat tots, no? Jo entenc l'acumulació de feina que puga tindre vostè en aquest sentit, que la té, però que és important, evidentment, és que és important, és un òrgan de participació del plenari i el Consell Consultiu, és que per ahí passa tot, inclús subvencions, tindrà que donar compte del Consell Consultiu i després a la Comissió de Cultura. Per mi això és com m'atreviso ara a plantejar-lo així. Si està damunt del tema, quedo satisfet i content, però que es pugui fer abans que acabi l'any. Gràcies.
Senyor Flors.
Li garantizo que abans d'acabar l'any i abans d'acabar octubre també. I si em permet, respecte al PREC, sí que és cert que han hagut dos o tres mesos enrere on les empreses que estan exercint els treballs de consergeria o pareguts, que ha hagut algo de retras. Això ha sigut debut a que s'han fiscalitzat un poc aquests contractes perquè hi havia un dubte o no, o indicis de si eren contractes o cessió de treballadors il·legals. S'ha arribat a la conclusió que no, això va retrasar un poc. Jo volia aprofitar per recordar-li que no són treballadors de la casa, són empreses que treballen a la casa, igual que qualsevol altra empresa. Menys un, que m'ha assabentat avui i que demà averiguarem què ha passat, estan a faltar un mes tots al dia. Menys un. Fa un mes sí que és veritat que se'n devien dos o tres, però queda només un i m'ha assabentat aquesta vesprà. Per tant, demà averiguaré què és el que ha passat en un mes, que és deu. El resto estan tots al dia.
Senyor Pérez.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Veig una preocupació social, és evident. Estem preocupats que tot puguem mitjà pagar la hipoteca si no cobren quan deuen de cobrar. Tarda un mes, tarda dos mesos. I no pot pagar. I quan té que rebre diners de l'Ajuntament li diuen és que és moroso, per tant no pots cobrar. Però no és moroso per mail, és moroso perquè l'Ajuntament és moroso. En aquest sentit, aquesta és la preocupació a nivell social. Les conselleries i demés. Els plecs sí que preocupen, els plecs. Claro que sí, no solament el conserge del pavilló i qui no cobre, com el conserge de l'auditori, etc. A nivell social preocupa com un treballador més d'aquesta casa, no? Pot ser que n'hi ha criteris diferents, sembla entendre, que pot ser que n'hi ha avui en dia criteris diferents per traure uns plecs de condicions per a monitors de tal. Se troba en la campanya i se pagarà. Suposo que en contractes menors, no? O alguna coseta d'aquestes, i que decidís qui ha de portar a terme aquesta campanya de monitors. L'Ajuntament no pot contratar sinó a empreses. No sé quins seran els problemes per atraure-lo, sempre s'havia tret en aquest sentit, se presenten diverses empreses, se valora la mesa de contractació, i pim-pam, i a la faena. Encara no ha sortit. Preocupa, per mi això era directament no per a vostè. Jo sé la molta faena que s'ha fet, però era directament per a l'alcaldessa, visoria de contratació, el regidor de contratació, exactament. Gràcies.
Bé, jo he de dir que estem barrejant, senyor Pérez, el que eren. Vostè ha dit que hi havia treballadors d'esta casa que no cobraven. Cuidado, perquè l'alarma pot ser greu. Ja li ha dit el senyor Flors de que tots els treballadors d'esta casa cobren quan toca. Vull dir que el dia 1 les nòmines se paguen. Eren empreses que treballen per a la casa, com vostè ha dit, conserges que potser tenen en algun edifici municipal i que havia hagut una discrepància. Si feia 3 mesos que no cobraven, pues, si ara fa un mes que diu el senyor Flors que ja estan tots pagats, pues, també era de quan vostès estaven. Vull dir que nosaltres no fa tant de temps que estem aquí, o és que ha coincidit que mentre nosaltres no han cobrat més, no és conseqüència dels plecs que nosaltres hem pogut fer, perquè aquests plecs ja estaven fets, de manera que, i ara després ho barreja vostè en els monitors. Cuidado, perquè no és el mateix. Vostè ha preparat dels monitors, el senyor Flors no li ha contestat pels monitors, li ha contestat per lo que vostè ha dit dels treballadors d'esta casa que no cobraven. No, cuidado, no són treballadors d'esta casa, sinó persones que empreses que tenen contractes en l'Ajuntament, no? Pues, per exemple, vostè ha dit el conserge de l'auditori, que és un plec de condicions on diverses empreses entren quan se treu a licitació i que s'adjudiquen a una empresa determinada, o un altre tipus de consergeries. No és el mateix que dels monitors, que al final ha estat parlant dels monitors. Els monitors, el senyor Flors no li ha contestat, li ha contestat per el tema dels treballadors, que vostè diu que no són treballadors, són empreses que opten al plec del contracte.
Gràcies. Deixem a banda els plecs de monitors i de més, que la pregunta era per al regidor de contractació en aquest sentit. Per al regidor de contractació, jo sé el que fa el regidor d'esports en aquest sentit. No sé si m'hagi explicat bé o vostè l'ha entès malament. Me refereixo, i quan parlo de... Jo sí que considero una persona que a través de la licitació treballa per l'Ajuntament i que l'Ajuntament li pague indirectament, és un treballador, i lo considero com a tal. Com a tal. No és un funcionari, però és un treballador de la casa. Claro, i quan me diu que ni juliol, ni agost, ni encara de setembre, fa una setmana, havia cobrat, doncs pues em preocupa. Ja ha reconegut el regidor que ara este mes ja li ha pagat el que tal. Pues sí, no me vinga a dir que és que des que estem, considere que nosaltres no paguem. No, jo no he de dir això. Lo diu vostè, però jo no ho dic, ni ho penso. Simplement és la preocupació, que ja m'ha donat la raó el regidor, i ho sabia, que ni juliol, ni agost, i part de setembre encara no havia cobrat. Esa és l'única preocupació. I era un prec, en aquest sentit, de sensibilitat. Res més. Gràcies.
En tot cas, no és un problema polític, senyor Pérez, estarà vostè d'acord que ha sigut un problema tècnic per una disparitat de criteris i que una vegada s'han subsanat i s'han fet les formes pertinents, pues ara tots els contractes que té l'Ajuntament en aquests dos tipus de consergeries pues estan tots al dia. I no són treballadors de l'Ajuntament, sinó que són les empreses que té l'Ajuntament. Vostè li diu indirectament, però precisament la discrepància era en aquest sentit. Però bueno, ja se dona el punt per contestat. I els punts que les altres preguntes que s'han formulat se contestaran en el ple següent. S'alça la sessió, però com vostès saben, pues ara sempre se contesta la part de la participació ciutadana, les preguntes que ens han fet arribar els ciutadans de Benicarló a través del registre d'entrada d'aquest ajuntament i que la regidora de participació ciutadana formularà al ple.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Com vostès ja sabran, la regidora de participació ciutadana va rebre també preguntes per al ple al mes d'agost, però les hem traslladat a aquest ple ordinari. En aquest cas n'hi han dos per part del senyor Francisco Vallès Marzal, que des de la regidoria hem considerat que com la primera pregunta és la mateixa que va entrar a registre el 17 d'agost com la que va entrar una part el 31 d'agost, la suprimirem i la farem una de cop. Així doncs, com a presidente de la plataforma per un terme sense barreres, elevo al pleno la siguiente pregunta. Fundamento en lo siguiente. Toda la obra pública, aunque esté declarada de interés general, está supeditada al correspondiente proyecto, tanto el informativo como el definitivo, y publicados ambos en el Boletín Oficial del Estado. Cualquier proyecto al ejecutar las obras puede ser modificado por razones de peso, que también serán publicadas en el Boletín. Que por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento se revise el proyecto inicial y sus modificados en el trazado del desvío de la Nacional 340. Si se detectase graves alteraciones, ¿no habría que recurrir a Fiscalía? Se exigió fianza a la empresa constructora para reparar los deterioros en los caminos rurales propiedad de este municipio. Con el debido respeto, pido a la Alcaldía actúe de inmediato una vez recepcionadas las obras. No hay solución, pero no se elude de responsabilidad. Gracias.
Bé, com ha dit la regidora de participació, són dos preguntes, però pràcticament estan les dues en el mateix sentit. Les dues estan formulades pel mateix ciutadà, el senyor Francisco Vallès Marzal, i fan referència a la Nacional 340. N'hi ha, en la pregunta que va entrar per registre el 31 d'agost, també n'hi ha una altra pregunta d'urgència, diu ell, que és que per què no se presenta una moció al ple sobre el mosquit tigre, no? Esta serà després? Bé.
Sí, volia esperar-me després.
Bé, doncs contesto primer la de la Nacional 340 i sobre este tema lo contesto en castellà perquè ho tinc escrit en castellà que així m'ho han passat els serveis tècnics, però diu: la pregunta és sobre el projecte de la variante de la Nacional 340 en el tramo Benicarló-Vinaròs, cuya redacción, tramitación, aprobación y ejecución es competencia de la Administración General del Estado de conformidad con lo que prevé la Ley 25/88 de 29 de julio de carreteras y su reglamento de desarrollo. La persona solicita que por los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento se revise el proyecto inicial y sus modificados y que si se detectasen graves alteraciones, diu, pregunta si deberíamos recurrir a la fiscalía. Pues bueno, al respecto cabe indicar que la dirección técnica de las obras no corresponde a los servicios técnicos municipales, puesto que se estarían inmiscuyendo en competencias que no son las propias. No obstante, en alguna ocasión se han hecho observaciones durante la ejecución de la obra, relacionadas con la garantía de la seguridad para los bienes y las personas, que han sido tenidas en cuenta por la dirección técnica. Si, como indica la persona interesada, existieran modificaciones sustanciales o alteraciones gravísimas, como digo, en la ejecución de la obra respecto al proyecto que la ampara y que pueden causar daños o prejuicios a los terrenos, a terceros, perdón, la responsabilidad final es de la administración estatal, nunca de la administración local. Por tanto, ante cualquier queja o duda razonable en este sentido, si se pone en conocimiento de este ayuntamiento por parte de la ciudadanía, se hará llegar a la administración estatal para que se realicen las actuaciones necesarias. Jo tinc que dir en este sentit que s'està fent avui mateix. Hem enviat dos queixes de veïns de Benicarló en este sentit, en gent que se sent perjudicat per les obres que s'han fet. De manera que si algun veí, des d'aquí ho dic, se sent perjudicat per les obres de la carretera nacional 340, pot adreçar-se a l'Ajuntament i l'Ajuntament enviarà a l'administració estatal les queixes que en este sentit perquè se subsanen els problemes que poden haure. La intervenció de la Fiscalia tendria sentit si estuviéramos hablando del conocimiento de hechos que pudieran constituir infracciones penales. Respecto a la utilización de los caminos municipales durante la ejecución de la obra, fue autorizada por este ayuntamiento a FCC Construcción Sociedad Anónima, empresa adjudicataria de las obras, condicionada al cumplimiento, entre otras, de la obligación de depositar en la tesorería municipal un aval bancario de importe de 76.662,13 euros, con carácter previo al inicio de las obras, con el fin de garantizar la reparación del firme si éste se deteriora por el paso de los camiones. No obstante, y eso sí que vull remarcar, no consta en el Departamento de Urbanismo ni en el Departamento de Intervención, de Tesorería, vull dir, que nunca se llegara a depositar este aval para como garantía de las obras. Sin embargo, el hecho es que se ha estado permitiendo el uso de los caminos públicos. Por tanto, en el supuesto de que se hubieran causado daños y no se repararan voluntariamente, tendríamos que consultar a los servicios jurídicos municipales sobre cómo actuar. El aval nunca se llegó a depositar.
La segunda pregunta también del señor Francisco Valles Marzal. ¿Por qué no se presenta una moción al Pleno pidiendo un tratamiento preventivo en nuestro término para la no proliferación del mosquito tigre?
Esta pregunta sí que m'agradaria que contestés el regidor de Medi Ambient, que és el que ha estat en contacte amb la Diputació per este tema.
Bé, en la qüestió de per què no se presenta al ple una moció, simplement perquè l'Ajuntament de Benicarló ja té un pla de tractament i de control del mosquit tigre, a nivell local, a nivell urbà i a nivell del terme. L'empresa Fuentes, de fet, en aquest estiu ha estat actuant unes 20 vegades tractant el mosquit. No ens enganyem, és el mosquit tigre és un, però està el mosquit normal i després també la mosqueta. És un problema més greu del que sembla. Presentar una moció per una cosa que està fet no té molt de sentit. El que sí que té sentit és que l'Ajuntament sí que té aquesta competència en aquests moments ell i de fet l'està complint. Malauradament, tots sabem que des del mes de maig ha plogut tots els mesos. Això ha fet que tot el tractament que s'estiga fent moltes vegades no serveix per res, perquè al cap de tractar, al cap d'una setmana torna a ploure i ja torna a tindre el problema. No, també és una qüestió econòmica, és a dir, també podríem estar tots els dies tractant tots els invernals, el Barranquet, la Mar Xica, Aigualiba, el Barranquet, per exemple, si algú vol caminar per allí, veurà que en les pluges sempre està ple de tolls, és a dir, és un tema preocupant. M'ha estat una explicació, després ja parlarem amb l'altre del que s'ha fet. Una de les conclusions, que la que vam tindre en la primera reunió en Almassora, els ajuntaments que teníem, bueno, Vinaròs, Benicarló, tenim una problemàtica una mica més especial, però hi ha poblacions com Borriana, Almassora, que tenen Marjals i Torreblanca, i que és un problema molt més greu que el que ara tots tenim ací. Però bueno, allà ens vam ajuntar per a demanar a la Diputació que s'implicara. Clar, i si ja tornem a ser una guerra de competències, si això és una competència de la Conselleria, de la Diputació o dels Ajuntaments. De fet, se va demanar una reunió amb Mario García, que és el diputat de Sostenibilitat, ens vam reunir, va haver un compromís de que la Diputació assumiria la coordinació del tractament, però m'aprofitant el tema és, i això ho vaig dir en la roda de premsa, que el tema del mosquit tigre no se soluciona perquè l'Ajuntament se gasti milers d'euros que vinguen de la conselleria, vinguen de la diputació, vinguen de fons propis de l'Ajuntament. Perquè això és la part municipal, la tenim que assumir, però la part ciutadana també. El mosquit tigre, sobretot, creix a qualsevol lloc. I de fet, de cara a l'any que ve, el que s'ha de prendre, no una moció del ple, sinó un compromís de sensibilització i de conscienciació de que la gent no tinga, bueno, en un poble l'altre dia comentaven, el punt més important, el focus més important de mosquit tigre és el cementeri. Tots els goteig que la gent pique aigua és una proliferació de mosquit tigre. Mosquit tigre actua entre 6 metres, però se va proliferant. I és una responsabilitat de l'Ajuntament i dels ciutadans de, si volem, controlar, perquè erradicar el mosquit tigre crec que no ho aconseguirem, però sí mitigar-lo. Però és una responsabilitat de tots, perquè si podeu, tots als jardins, tots tenim aigua, tenim un cosiet, en qualsevol gotet se pot criar. El mosquit normal no, el mosquit normal és, més difícil, necessitem més aigua per proliferar, però el mosquit tigre no. De fet, el compromís de la regidoria i d'aquest ajuntament és fer tot el possible per a mitigar-lo. Jo no puc en cap moment responsabilitzar o dir o prometre que erradicarem el mosquit tigre. És complicat, però les tres institucions, conselleria, diputació i ajuntament, hem d'anar molt a l'ajut. De fet, no fa molt, van demanar un informe del que estiguin fent per tal de que la diputació pugui parlar en conselleria per rebre algunes competències que ara no les té. Però bueno, és un tema que més o menys ja ha passat, és a dir, ara en el fred el mosquit tigre inverne, però al mes de març de l'any que ve tindrem que tornar a reprendre el tema perquè és un problema greu, de fet, tots l'estem patint.
Gràcies, senyor Bueno. I això no ho tenim regulat, però...
Quasi
ho tinc trobaré
mitja participació ciutadana.
Això no és... La carretera no és competència de l'Ajuntament, però els camins de Benicarló sí que són competència de l'Ajuntament, i realment el regidor de camins va parlar un dia en els encarregats de l'obra, en l'arquitecte municipal, i de fet me consta que van pujar no només l'arquitecte municipal, sinó que també va pujar, bueno, els dos arquitectes, més el delineant i l'enginyer i l'arquitecte tècnic, per a veure el pont aquell del camí de la Fossa del Pastor, perquè el camí de la Fossa del Pastor és un camí municipal, de manera que sí que tenim competència. De fet, van fer algunes observacions i FCC se va comprometre a que allò ho tenia que arreglar. Lo de la pendent del pont sí que ja és més difícil, perquè realment ja mos van dir que vam estar reunits en este tema, perquè de reunions jo n'he tingut dos en l'empresa que fa les obres de la Nacional 340, i ja van dir que ja s'havia rectificat i que l'havien inclús aminorat lo que era la pendent. Però així i tot, pues, los projectes són com són, i com li he dit, pues, se tratarà per part d'aquest equip de govern, pues, de que l'impacte sigui el menor possible, però no li puc dir res més. Per últim, senyor Vallès, ho sento molt, l'he deixat parlar quan això encara no ho tenim regulat. No, i seria només una intervenció. Ho sento, senyor Vallès, no pot intervindre més. Gràcies. No pot tornar a intervindre, senyor Vallès. No ho tenim regulat i l'he deixat tindre... Bueno, d'acord. La següent pregunta, per favor...
Gràcies, senyora alcaldessa. Respecte a la següent pregunta, m'agradaria fer un apunt. L'he donat l'interès de l'equip de govern al respecte a aquesta pregunta que va entrar després. La regidoria de participació ciutadana se va apropar per a veure el cas d'aquest carrer. Només per a que quede en constància la intenció de l'equip de govern d'apropar-nos al ciutadà. Són diverses les preguntes que me gustaría fer, però me limitaré a una sola, con los porqués que l'adornen. ¿Por qué circulan cientos de coches a diario por la calle Hernán Cortés de no residentes? ¿Por qué número de policías tienen órdenes expresas de no sancionar a nadie? ¿Por qué hacemos el ridículo con estas actitudes? ¿Por qué no se respetan las señales del horario de carga y descarga? ¿Tomarán las medidas oportunas para que por esta calle circulen únicamente los residentes y se respete el horario de carga y descarga? Es de la señora Herminia por Carfores. Gracias.
Bé, aquesta pregunta, no sé si ho ha dit senyora Pérez, està formulada per la senyora Emília Porcar Forés, i nosaltres hem demanat, com diu la senyora regidora, ella es va apropar al carrer per a veure la problemàtica directament, però també la policia local ens ha passat un informe de com està aquest tema. Bé, el primer que diu la policia local és que no és cert que... bueno, ho llegeixo en castellà perquè està en castellà. No és cierto que haya órdenes ni directas ni indirectas para que no se vigile y denuncie en su caso las infracciones en esta vía en la calle Hernán Cortés. O sigui, això sí que podem dir, a més per part del regidor ni per part d'esta alcaldia, que no s'han donat cap tipus d'ordres per a que no se denuncie. No és possible el control permanente de una vía, por importante que esta sea, mediante agentes de la policía local. En la última semana se han denunciado varios vehículos en toda la zona comprendida entre la calle Hernán Cortés, Juan 23, Pizarro y Colón. La zona anteriormente citada corresponde a vías especialmente acondicionadas para el paso de vehículos y su convivencia con peatones. La importancia de las vías para conectar varios puntos de la población y concretamente para acceso al mercado municipal ha aconsejado la adopción por la Comisión Informativa del Área de Servicios Generales de Policía y Seguridad con fecha 3/9/2015, o sigue este mes de septiembre, se adoptó el acuerdo de retirar la señalización existente y señalizar toda la zona como zona 30, lo que implica la posibilidad de paso de cualquier vehículo respetando la velocidad máxima de 30 y dando prioridad a los peatones en toda la zona. Del mismo modo, en la citada comisión, en la del día 3 de septiembre, se acordó restringir la carga y descarga de los comercios a un horario comprendido entre las 8 y las 10 de la mañana y desde las 15 a las 17 horas por la tarde. Jo he de dir que avui he parlat amb el cap de la policia i m'ha dit que ja he encarregat als serveis de la brigada municipal el canvi de les senyals per a que se posen unes senyals de zona 30 i per a que a més se canvien les senyals per a que la zona de càrrega i descàrrega dels comerços del carrer Hernán Cortés siguin entre les 8 i les 10 del matí i entre les 3 i les 5 de la tarda. Esta és la resposta a la pregunta formulada per a aquesta ciutadana. Crec que no n'hi ha cap pregunta més. Es tanca la sesión. Solta la sesión, perdón.